De mitjana, senyor Bea, senyor Pros, senyor Villasenyor i senyor Soler. Molt bé, doncs comencem pel senyor Soler. Endavant, té la paraula.
Disculpi, no estava acostumat. Sempre tancava el ple, tu. Nosaltres li volem fer dos precs o preguntes, o digui-li com vulgui. El primer és sobre una qüestió que vàrem demanar en el ple anterior, sobre el Sant Cugat Actiu. Vàrem preguntar si ens facilitarien vostès, si farien un pla d'actuació i d'activitat pel proper mandat o al llarg del mandat, com es concretaria, quines serien les accions, donat que ha sortit a la premsa que durant el 2012 la mostra de Sant Cugat Actiu no es realitzarà, doncs ens agradarà saber amb què s'ocupa el temps amb aquesta fundació. I miri, jo he tingut la curiositat de passejar-me una mica virtualment per les planes webs i m'ha sobtat que diguéssim, a les webs oficials que tenim, podria ser l'Ajuntament i la de Cugat.cat, encara hi ha una finestra, hi ha un link directe amb el Sant Cugat Actiu i que encara ens està anunciant la mostra del comerç del maig del 2011, encara que sigui només per deferència, o l'actualitzen o la impossibiliten o fan alguna cosa perquè fa de mal veure, i més quan s'està parlant o estem provocant que se'n parli molt de Sant Cugat Actiu. La segona qüestió, realment no sé a qui va adreçat. Es tracta del registre d'entitats, no sé de qui compet, però bueno, està tot una mica molt lligat. Nosaltres creiem que actualment hi ha un cert desgavell, hi ha entitats doncs, que no tenen actualitzades les seves dades, hi ha juntes en precari, hi ha assemblees que no s'han fet, hi ha hagut nomenaments pels nous consells sectorials i de barri, n'hi ha d'altres que ni tan sols tenen els estatuts al dia, n'hi ha d'altres que no estan ni tan sols enregistrades i se'ls convida a participar en la vida associativa de la ciutat. N'hi ha d'altres doncs, que reben subvencions perquè és un dels criteris del registre, està enregistrat en el registre d'entitats per rebre subvenció, però és una incongruència perquè el registre d'entitats fa anys que funciona i si no hi ha hagut una actualització, doncs poden haver-hi entitats que encara estiguin rebent subvencions sobre temes o que en tot cas no estan actualitzades amb els seus càrrecs i amb els seus estatuts. També hi ha un cert desgavell perquè hi ha entitats que no són convidades en determinats consells sectorials, possiblement per un error informàtic o a l'hora d'introduir l'entitat al sector que volen tocar, doncs possiblement no han estat convidats. No dic que es facin malesa, no malinterpretin, que no soc tan dolent jo tampoc. Llavors, entenem que tot això s'ha de posar en ordre, i més si ara hem encetat els consells sectorials i hem encetat els consells de barri. Creiem que si ens creiem la participació ciutadana, la participació de les entitats, hem de ser rigorosos i sol·licitar a les entitats doncs, que uns mínims, i aquests mínims és que estiguin actualitzats. Sabem que és una tasca difícil, ho sabem, perquè depèn. Sabem que no depèn del propi Ajuntament, sinó depèn del Departament d'Interior o de Justícia, no sé quin dels dos. Però bueno. Per tant, nosaltres el prec que els hi fem és que posin ordre al registre d'entitats, que d'alguna manera lliguin totes les àrees que es fa ús d'aquest registre, és a dir, l'àrea de serveis socials, l'àrea d'esports, l'àrea de cultura, la pròpia àrea de participació. I per tant nosaltres creiem que això és imprescindible per seguir tirant endavant els consells de participació. Senzillament és un prec, no estic renyant a ningú. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Li agafo el prec de l'actualització del web a través doncs, la regidora de comunicació, i per les altres qüestions li contestarà la senyora Paraire pel tema del registre d'entitats i el senyor Brugueroles pel Sant Cugat Actiu. Té la paraula la senyora Pare.
Sí, gràcies. Com bé ha dit senyor Soler, el control de la legalitat de les entitats no ens correspon a nosaltres com a Ajuntament. Tenim registrades més de 300 entitats, se'ls demana que actualitzin les dades, però funcionem amb les dades que aquestes entitats ens fan arribar. De tota manera, sabem que és un tema que ara que hem posat en marxa tot el tema de participació també ens ha fet adonar que podem millorar i estem treballant en aquesta línia. El que sí que ens costa, nosaltres no podem entrar, nosaltres hem demanat, per exemple, per formar part del Consell de Barri, un paper, un certificat de que aquella entitat designava aquell representant. Fins que no hem tingut aquest paper, no hem acceptat un nom per intentar controlar doncs, això de que hagin les reunions que corresponen. Però nosaltres arribarem en aquest aspecte fins on podem, en els que podem millorar ho estem treballant tant des de participació com en les diferents àrees d'una manera transversal i en la mesura que puguem doncs mirarem d'actualitzar, però si les pròpies entitats no volen passar-nos a les dades actualitzades, poca cosa hi podem fer, però suposo que podrem millorar i tornar-ne a parlar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyor Brugaroles, pel tema Sant Cugat Actiu.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Soler, amb aquest tema de la Fundació ens ha passat una mica com amb les esmenes de la moció que abans en parlàvem. Hem de parlar abans del ple, i al final hem arribat al ple. Encantat de traslladar-los aquesta explicació. A veure, la Fundació no els ha importat abans aquesta informació perquè la Fundació, vostès saben que l'Ajuntament no és l'únic membre del patronat. Té altres institucions que són membres, que és concretament en aquest moment la Cambra de Terrassa i l'antiga Federació d'Associacions de Comerciants, en aquest moment l'Associació Grossa de Sant Cugat Comerç. Aleshores, el que hem estat fent és, doncs, internament en primera instància i amb altres institucions, amb aquestes que hem vingut parlant, doncs, intentar avançar amb la concreció definitiva del que té que ser el projecte de la Fundació, que és un projecte que és molt il·lusionant i que voldrem compartir amb tots vostès a bastament quan estigui del tot detallat, tot i que tots vostès ja tenen com a mínim una orientació clara de quin és l'ús i els propòsits pels quals es posa reactiva aquesta Fundació, que com saben vostès existeix des dels anys 80, que fins ara l'únic que ha vingut fent és desenvolupar cada dos anys la mostra Sant Cugat Actiu i que el que es vol és aprofitar aquest temps que ja existeix doncs per fer més forta la tasca de la dinamització econòmica en general i de la promoció de la ciutat en particular. Això com es vol fer? Es vol fer endegant o reforçant diverses línies d'actuació. En primer lloc, la cooperació. Ara ho hem vingut dient moltes vegades, són temps per reforçar la cooperació entre administracions públiques i per reforçar la cooperació entre el sector públic i el sector privat. I especialment hem de fer-ho ara perquè ja tenim una trajectòria molt llarga de col·laboració entre el sector públic i el sector privat en aquesta ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica, però és el moment de fer un salt endavant perquè la conjuntura econòmica s'hi ho exigeix. I entenem que ja tenim aquesta institució i per tant podem fer un salt endavant important que ens doti de més recursos i de millors eines per desenvolupar projectes conjunts de promoció de la ciutat en benefici de tothom. Això s'entén que sempre l'objectiu final és dinamitzar l'economia, crear més ocupació i generar més i millor progrés social. Cooperació, per tant, en primer lloc, creixement, en segon lloc, per desenvolupar els objectius que sempre hem tingut plantejats i d'una forma més intensa i més coordinada. En particular, n'hi ha un del qual hem vingut parlant durant molts anys, que és el potenciar les eines de dinamització del centre històric i comercial urbà. I aquí és un objectiu que és de molta profunditat i de molt gran abast, amb el qual és imprescindible potenciar aquesta eina que permeti col·laborar millor entre les institucions representatives del comerç, de la cultura i amb les àrees interessades a l'Ajuntament. També per reforçar el suport a la creació a les empreses, no només el que presta l'Ajuntament, sinó el que som capaços de prestar com a conjunt en aquesta ciutat. Per afavorir el creixement de les empreses existents, per captar més empreses de l'exterior, per potenciar l'economia innovadora, etc. I també per ser més eficients. La Fundació té algunes possibilitats fiscals que l'Ajuntament no té, per exemple en l'àmbit de l'IVA. Com vostès saben, l'Ajuntament en principi perd la major part de l'IVA que suporta. I també, i això és molt, molt important, perquè la Fundació ens ofereix una eina addicional de captació de línies de finançament que com a Ajuntament o com a administració pública no hi podem arribar. línies de finançament hi ha tres grans canals, les que van des de públic a públic, aquesta la tenim ben coberta, però no podem tenir coberta les que van des d'origen públic a destí privat i tampoc les que van de privat a privat. La Fundació ens ofereix a la ciutat també obtenir més línies de finançament amb les quals hem d'aconseguir doncs, aprofundir en la nostra capacitat de desenvolupar projectes de promoció de la ciutat. El contingut d'això és desenvolupar el que tenim en el pacte. Vostè sap en la dimensió tercera, que són comerç, empreses, centres relacionats amb la formació i el coneixement, i que hi ha cinc objectius estratègics allà. I tot això ho fem planificant una estructura de tres nivells i buscant l'escala més òptima per cadascuna de les accions i dels objectius que tenim plantejats allà. Aquests tres nivells són la pròpia estructura de promoció econòmica i de comerç i del SOM de l'Ajuntament, per una banda, pública pura. Per una altra banda, hi ha l'estructura supramunicipal pública, que és el CIT, és el consorci que, com vostè sap, ens uneix amb Cerdanyola i amb Rubí, que ens permet afrontar molts projectes amb una massa crítica interessant i, per tant, anar més lluny. I aquí, la tercera dimensió és aquesta que plantegem, públic-privada. Públic-privada dotada amb una fundació que ja disposem. Tinc aquí amplíssima informació, compartiré amb vostès de seguida que vulguin. La informació la tinc. I en fi, ja estaré encantat de compartir-la, perquè realment tenim moltes ganes de compartir-la, tota aquesta informació amb tots vostès, però una mica abordant les coses en el seu adequat ritme. Jo li demano també que entengui, que era una mica el que volia compartir amb vostès, que és una fundació que no és a l'Ajuntament només, sinó que hi ha altres institucions amb les quals hem d'anar pas a pas i madurant aquest projecte que entenem, estem convençuts que serà de gran interès per la ciutat. Gràcies.
Gràcies.
Home, com que veig que el senyor Brugarola s'ho porta preparat, cosa que està molt bé, li faré una pregunta. Els companys de Sabadell, vull dir, els companys de Convergència i Unió de Sabadell, els seus companys van presentar una moció al ple, entenem que interessant, del senyor Rossinyol, excompany del Consell Comarcal, on bàsicament reclamava a l'Ajuntament que fes públic el deute de l'Ajuntament, en aquest cas de Sabadell, amb tots els seus organismes dependents i vinculats que tenen amb els seus proveïdors i altres administracions, etc. L'altre, insta l'Ajuntament de Sabadell a liquidar aquest deute de forma prioritària abans d'adquirir obligacions, i l'altre, que s'informa trimestralment, afegiria parèntesis tal com fem aquí, per part del tresorer, però també inclosos dels fluxos de pagament als proveïdors, no solament de l'Ajuntament, sinó també dels organismes i empreses públiques dependents, en aquest cas de Promusa. Home, jo crec que no caldria presentar la moció, els hi volien demanar, els volien fer una demanda, un prec, que també en el moment que s'informin dels fluxes, com parla molt sovint el tresorer, trimestralment, que s'incloguen els organismes autònoms i també Promusa. Aquesta seria el prec, i per tant, evidentment, també que es faci públic una vegada que s'hagi informat, es faci públic els fluxes dels diferents àmbits. L'altra és una pregunta, és sobre horts urbans. Vostè, senyora alcaldessa, determinarà qui va, no sé si va a Medi Ambient o on va, i és per què la renovació de la concessió dels horts urbans, que és cada 4 anys, si no m'erro, ja està esgotada, per què no s'ha renovat? I per què hi ha algun concessionari que té dos horts i no un?
Molt bé, li contestarem. Doncs, crec que prenem nota del primer tema. El senyor Brugaroles doncs, estarà atent a recollir aquesta informació i el deute doncs, dels organismes autònoms envers l'Ajuntament i empreses, només tenim la de Promusa. I pel que fa als horts urbans, té la paraula el senyor Puigdomènec, el regidor de Medi Ambient.
Bé, li explicaré. Aquest tema dels horts urbans, quan va néixer aquesta iniciativa, estava contemplat en la seva regulació que al cap de 4 anys hi havia renovació sencera dels assignats en un sorteig. Aquest és un tema, aquest dels horts urbans, que s'ha de contemplar una mica el tipus de ciutadà que opta a aquest tipus d'activitat. Normalment són persones bé jubilades d'una certa edat que vam considerar que aplicar estrictament la normativa tal com l'havíem ideat produïa uns certs efectes de xoc sobre unes determinades persones. Però, per altra banda, no volíem deixar que altres ciutadans d'aquí de Sant Cugat també tinguessin l'opció de poder entrar a regir durant 4 anys un hort urbà. Esclar, aquestes coses en principi semblen contradictòries. Però vam arribar a un acord fins i tot amb els hortelans, amb els mateixos que estan ara, diguéssim, acabant aquests 4 primers anys, de, diguem-ne, de seguir 4 anys més, però a base de reduir a la meitat l'hort que regentaven, diguem-ne. Això va ser molt, molt ben acollit. Jo crec que és una opció no tan radical i una mica fent-se càrrec del tipus de persona, i per tant s'ha aplicat aquesta reducció a la meitat absolutament a tots els horts. No tenim cap mena de... Es pot veure, i els mateixos, la mateixa associació d'hortelans n'és testimoni, vaja. La convocatòria de la assignació d'aquests nous horts que quedaran lliures es farà durant aquest mes, durant aquest pròxim mes.
Gràcies, senyor Puigdomènech. Senyor Villasenyor, molt breument.
Imagini que jo tinc 65 anys i vull un hort. Jo crec que és interessant que ho fem el més aviat possible. I un tema bàsicament de procediment. Si alguna vegada hem aprovat alguna normativa que creiem que s'hauria de canviar, doncs home, canviem-la, no? D'altra banda, no m'ha respost a la segona pregunta, entenc que no pot respondre-la sobre per què hi ha alguna persona que té dos horts. Fora de micro i fora del ple li diré quan, com i qui. I espero que ho resolguin.
Bé, entenc que el regidor doncs us ho mirarà, aquest tema que vostè diu, i el tema de la normativa. Regidor. Sí.
Encantat de fer una part de vostè, que sempre és agradable.
Bé, doncs, té la paraula el senyor Pros.
Moltes gràcies. És una pregunta dirigida al senyor Puigneró. La fem avui perquè ja fa... Es tracta d'una moció institucional que es va aprovar al ple el mes de març, el ple del mes que ve farà un any. Hi ha una moció institucional que feia referència al tema dels famosos quims i que sé que tant li agraden. Entre d'altres coses, no llegiré la moció sencera, però sí que els acords deia, entre altres coses, instal·lar una xarxa de plafons a l'espai públic i als equipaments municipals per a l'ús exclusiu de les entitats, donant compliment al Pla Local de Joventut de l'any 2005, etcètera. Jo suposo que la pregunta és bastant senzilla, tenint en compte que els quims és evident que no compleixen la funció que han de complir per les entitats. Què passa amb aquesta moció?
Gràcies, senyor Pros. Senyor Puigneró.
Bé, en primer lloc entenc que és una moció del passat mandat. Per tant, una moció que compromet en els representants del passat mandat. Ja he sentit un senyor del Partit Popular que deia que amb ell no li compromet en cap moment res del que hagi passat en els darrers mandats del Partit Popular. En tot cas, dir-li que nosaltres vam fer una aposta pel que és la comunicació audiovisual. Entenem que aquesta és la comunicació del futur. Però en tot cas, podem valorar, atendre aquesta moció que es va fer en el passat mandat, i estic convençut que des de l'àrea de comunicació la valoraran i l'estudiaran.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor Pros, ja està. Senyor Bea, té la paraula.
Sí, bé, nosaltres la pregunta o prec va una mica en la línia d'unes propostes que vam presentar quan va venir el president Artur Mas. 15 propostes que es podien fer a nivell local, em sembla que també es va donar una còpia d'Alguer. Nosaltres estem bastant preocupats pel tema de Hewlett-Packard. Hem anat preguntant algunes vegades a les comissions informatives sobre Delphi i Sharp com estava el tema. A Hewlett-Packard, no sé si tothom ho sap, però ja està havent-hi un degoteig d'acomiadaments a nivell estatal, i aquí n'hi ha hagut alguns, I pel que nosaltres tenim entès, la informació que tenim és que l'empresa no té cap mena d'intenció de negociar, i aleshores només volíem emplaçar l'equip de govern o qui sigui competent per parlar, per saber què està passant, i si es pot mediar una miqueta, doncs creiem que és important protegir els treballadors de, que, encara que no siguin santcuatencs, però santcuatenc qui viu i treballa a Sant Cugat, no potser. Doncs els treballadors santcuatencs, els que treballen a Sant Cugat.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. Hem tingut converses amb la direcció de l'empresa. És una empresa, tingui vostè en compte que amb els darrers, li dic a ull, però amb els darrers 3 anys ha doblat la plantilla. Ha passat. És una empresa, un recinte, que entre empleats propis de l'empresa i altres empreses que hi són presents per subcontractes o el que sigui, aplega gairebé prop de 4.000 persones. I això és un creixement que, ja li dic, pràcticament l'ha doblat en els darrers 3 anys. Aquí la informació que jo tinc és que una empresa absorbida, i en aquest cas és EDS, hi ha una part de l'empresa d'EDS que hi ha un doble conflicte. Un és per un ajust de plantilla necessari, és un procés dolorós però freqüent quan integres una empresa en la teva estructura, i l'altre, i aquest és el motiu principal de la protesta, és per l'adaptació de les condicions laborals que provenien d'EDS al règim d'ACPE. Per aquí va el tema. Jo el tinc que dir, a veure, no, nosaltres no hem d'adoptar ni un posicionament ni en un sentit ni en un altre, no? Però sí que seria molt convenient amb aquestes coses actuar amb la cautela deguda i escoltar totes les parts, i no caure una mica amb la situació aquesta, poder imprudent de vegades, no? d'agafar banderes sense tenir tota la informació. Nosaltres, òbviament, ens preocupa molt, ens preocupa molt la situació de l'atur i de les persones, que és la nostra primera fita, però també tinc que dir que és una empresa que ha crescut moltíssim, que està concentrant noves divisions internacionals, globals, en el que es li diuen el site, l'emplaçament de Sant Cugat, i que per tant és una empresa que és senyera, és la que ocupa més persones de Sant Cugat, i en aquest sentit doncs, també valorar aquestes qüestions.
Gràcies, senyor Brugarola. Senyor Bea, breument.
Sí, no, només puntualitzar que nosaltres, no sé si es referia a nosaltres, no hem agafat cap bandera sense preguntar, però jo només sé algunes dades que surten en diaris poc sospitosos d'esquerranosos com Expansió a 5 dies i tot això. Els CEOs de Hewlett-Packard han estat acomiadats amb indemnitzacions obscenes, insultants, i els últims 5 anys han sigut els de més beneficis de l'empresa. Una empresa, des del nostre punt de vista, que té aquests beneficis, ni un treballador fora, ni un. I no li nego que creixi, però ni un treballador fora. Amb aquestes indemnitzacions obscenes, amb aquests beneficis, ni un treballador fora.
Gràcies, senyor Bea. A senyora Casamitjana té la paraula per formular la pregunta.
Gràcies. Bé, nosaltres, és una pregunta així una mica ingènua potser, però donat les últimes notícies sobre les presumptes irregularitats que hi ha hagut a l'Associació de Municipis i donat que Sant Cugat forma part de l'Associació de Municipis, volíem preguntar si s'havia previst fer algun acte o fer algun tipus d'acció per tal d'esbrinar què és el que passava, que és el que hi ha darrere de tot això, i més que res per una mica no desconcertar més a la població, que em sembla que ja estem una mica marejats tots plegats, només era això.
Sí, senyora Casamitjana, de fet nosaltres pertanyem a l'Associació de Municipis i a la Federació de Municipis. Jo avui mateix he parlat amb el president de l'Associació de Municipis de Catalunya, que evidentment doncs, és un president elegit de fa uns mesos, amb un consell i amb un executiu que s'ha doncs, reunit només una vegada i per tant es reunirà ara properament, i evidentment amb un president preocupat per aquesta situació. Tenint en compte que ha sortit aquesta informació, bàsicament al diari El País, però també altres mitjans, i clar, el primer doncs, sorprès és el mateix doncs, president. El que nosaltres hem demanat com a associats i en aquest cas com a membre de l'executiva de l'associació, que sisplau doncs, obrin els informes pertinents o facin l'anàlisi pertinent que calgui fer, tenint en compte però que diguéssim, els fets no són, jo crec que no són correctes, no són uns fets que siguin doncs, èticament correctes, tot i que no són il·legals, perquè l'Associació de Municipis és una entitat privada, està formada per diferents ajuntaments i, per tant, no es regeix per les normes clàssiques del dret administratiu, com seria aquest ajuntament, que sí que hi ha una llei de contractes que ens impera. Per tant, no hi ha, diguéssim, ni a l'associació, ni a la federació, ni a qualsevol mancomunitat de municipis, diguéssim, una obligatorietat de tenir en compte doncs, la llei de contractes públics. En qualsevol cas, jo comparteixo, i així ho he transmès avui en el president de l'associació, que, bueno, que és un tema d'una etapa, entenc, anterior en aquest equip que hi ha ara, i que en qualsevol cas sí que l'equip nou ha d'assegurar-se que tot es faci amb absoluta doncs, transparència i absoluta rigorositat. Senyor Calderón.
Bé, és un tema que ja va sortir a l'últim ple i és una pregunta dirigida al senyor Puigneró. Intentaré ser menys solemne que ell, perquè ell és molt més solemne en els seus discursos, però jo seré més directe. El pla de mobilitat, per quan? Bàsicament.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Puigneró.
Li respondré el mateix que li vaig respondre al senyor Pere Soler en el ple passat, i que és exactament que aquest és un pla que es desenvolupa en el passat mandat en una època de creixement i que per tant en aquests moments doncs, creiem que s'ha de revisar perquè estem en una altra època, estem en una època precisament on ens hem de mirar molt bé com es prioritzen les infraestructures i com es prioritzen en aquest cas les infraestructures relacionades amb la mobilitat de la ciutat. Per tant, quan el tindrem? Doncs quan l'acabem. Quan l'acabem. No li puc donar una data concreta perquè s'hi està treballant. Gràcies.
Gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
Només per demanar, tal com s'ha dit abans a la moció de, em sembla que era de la monarquia, que l'Ajuntament compleix estrictament la legalitat vigent per no admetre en el seu dia aquesta moció i que avui, segons els termes, es podia admetre per tema de la legalitat vigent, perquè es respectava, bueno, això és el que més o menys, i que es votava en contra per respectar la legalitat vigent. Doncs també si es pensa respectar l'article 85.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. I quan? Gràcies.
Ens l'haurà de concretar, senyor Benejam. Vostè es nota que exerceix l'advocacia cada dia i per tant té els reals decrets frescos, però els que no fem això doncs ens costa identificar
bueno, sí,
les
sí,
normes.
Bueno, recordaré a veure què estableix, perquè clar, entenc que l'Ajuntament ja tindria de saber què estableix, encara que hi hagi moltes lleis i tal. Però bueno, estableix... diu que en lloc preferent del saló de sessions ha d'estar col·locada l'efígie de la majestat del rei, fent referència a la moció de la monarquia. Si aquest article es pensa complir també, i demanar també al senyor secretari si és d'obligatori compliment o no.
Molt bé, doncs com que les preguntes són adreçades al govern, jo li dic que nosaltres doncs, considerem que així tenim la sala de plens d'una manera molt correcta. Aquesta sala de plens es va remodelar i la veritat és que bé, creiem doncs, que així està bé. Evidentment intentem i ho fem, complim la legalitat i la normativa vigent, i no es preocupi que si vostès volen la foto del monarca doncs no es preocupi que la tindran, la tindran.
És per compliment estricte de la llei, Gràcies.
Sí. Bé. Molt bé, molt bé. Doncs, senyora Domènech.
Sí, el senyor Pros ha demanat sobre una moció de fa un any, jo demano sobre una moció aprovada en l'any 2002, per tant em poden dir que això ja no vincula, no ho sé, potser el senyor secretari em pot rectificar si estic errada, si són vinculants o no els acords que es prenen encara que hagi passat molts anys. En el ple del 18 de novembre de 2002, aquest consistori va aprovar que es dediqués en honor de les víctimes del terrorisme un monument a Sant Cugat del Vallès en respecte a la seva memòria i que el present acord es traslladés al nomenclàtor municipal per la seva execució i que aquest monument es denominés a les víctimes del terrorisme. Quines actuacions va portar a terme l'equip de govern per donar compliment a una moció aprovada ja fa 9 anys? Res més.
Gràcies, senyora Domènech. Té tota la raó. Això es va aprovar. Crec que hi havia el dubte de si era un carrer o
un monument,
fins i tot va venir el president. Bé, en qualsevol cas revisarem a veure quina és la situació doncs, del nomenclàtor.
18 de novembre 2002.
Sí, sí, ho recordo, i recordo que doncs, els diferents grups representats havíem doncs, donat possibilitat a aquesta qüestió. Senyor Bruno de Salvador.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, encara que no hi sigui el senyor Calderón, sí que és la senyora Roser Casamitjana, que representa el grup d'iniciativa, i bueno, perquè vegi que nosaltres som bilingües, entraré al català, però sí que la demanaria que respectés la legalitat vigent, i en aquest sentit la sentència del Tribunal Constitucional que diu que el català no és llengua preferent en l'administració pública. Vull dir, això és important, complir les lleis i les sentències, sobretot la classe política, perquè si no després passa el que passa, ens agradi o no ens agradi. Aleshores, la meva pregunta va dirigida al senyor tinent d'alcalde de Seguretat, Mobilitat, Recursos Humans, Tecnologia, etcètera, etcètera. Relativa a l'Eixample, la zona verda, perquè clar, aquí fa 2 setmanes va haver-hi 250 veïns, es van obrir les portes perquè no hi cabia la gent, i va haver-hi una voluntat bastant unívoca per part de la ciutadania en relació a aquesta zona verda. I bueno, per posar en el dia una mica la gent, dir que una de les conclusions que per lo menos jo vaig extreure de la reunió és que els veïns no tenen un problema d'aparcament. De fet, hi ha més places que residents. El problema és un altre, el problema és ESAVE, tothom ho sap. I el problema és aquesta casa, és l'Ajuntament. No? Aleshores, jo penso que seria bo que la ciutadania sabés si l'equip de govern ha replantejat el projecte o no, i com està en qualsevol cas aquest tema. Gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Puigneró.
Sí, la setmana passada vam fer aquesta reunió amb els veïns que vam convocar des de l'àrea de mobilitat, precisament doncs per parlar d'aquesta proposta de projecte d'àrea verda per l'Eixample Sud. Aquesta és una proposta que neix una mica per voluntat dels mateixos veïns, o si més no, de l'associació de veïns i també de veïns individualment que ens havien fet arribar doncs, la necessitat de millorar el que és l'aparcament del seu barri. A partir d'aquí nosaltres el que fem és treballar doncs, una proposta que a més la vam explicar a la comissió informativa i ho fem primer en base a dos inputs més. O sigui, no només diem, escolti, el seu veïns vol àrea verda, alguns veïns individualment ens ho han fet arribar, però nosaltres a més el que fem és, primer, a través de l'Observatori Ciutadà, que com sap és una enquesta que es fa cada 6 mesos a la ciutat, quan explícitament es pregunta, en el cas dels veïns d'aquest barri, se'ls fa la pregunta de si veuríem bé que si col·loqués àrea verda i que per tant doncs, això pogués millorar el seu aparcament. La resposta és que majoritàriament, aquesta enquesta, els ciutadans d'aquest barri diuen que sí. Quan dic majoritàriament vull dir un 60% a favor, hi havia un 30% que no, i un 10% d'aquests que no sabe no contesta. A partir d'aquí també nosaltres tenim també d'altres inputs, hem mirat a través de les matrícules que aparquen els cotxes en aquest barri per saber el volum de cotxes doncs que són del barri o que són d'altres zones de Sant Cugat o que són de fora de Sant Cugat, una mica per també tenir més indicadors de realment qui aparca en aquest barri. i amb tota aquesta informació el que fem des de l'àrea de mobilitat és plantejar una proposta d'àrea verda en la línia en què es fa a tots els municipis on hi ha àrea verda, com pot ser doncs, des de Barcelona, Sabadell, Terrassa, etc, etc, etc. Es convoca als veïns on se'ls explica la proposta. En aquesta reunió informativa és cert que van haver-hi doncs, molts veïns que es van manifestar en contra. I és cert que possiblement també d'aquests 250 veïns, evidentment al barri hi viuen 1.250 famílies, representen el que representen. I és possible també que aquests 250 veïns fossin els veïns, evidentment, que s'oposen a l'àrea verda. Per tant, nosaltres el que fem ara, o el que hem fet ara, és de moment no replantejar-nos el projecte, però sí explicar a l'associació de veïns que, evidentment, nosaltres no tirarem endavant cap projecte d'àrea verda si els veïns no hi estan a favor. Per un motiu. Entenem que això no és col·locar doncs, ni una escola, ni un hospital, ni cap tipus d'equipament que sigui d'interès general per tota la ciutat. I, per tant, aquí realment sí que nosaltres hauríem de vetllar per l'interès general, malgrat puguem tenir, en certs moments, algunes oposicions en algun barri concret respecte a algun tema. Però aquest no és el cas. Aquest és un cas, clarament, que es fa per beneficiar aquests residents perquè puguin aparcar millor. Per tant, és una proposta específica pels veïns d'aquest barri. Per tant, si una proposta específica que beneficien els veïns d'aquest barri no es veu amb bons ulls per part dels veïns del barri, doncs, evidentment, no la tirarem endavant. Ara, en quina situació ens trobem? Doncs estem en la situació que l'associació de veïns farà doncs, una tasca i farem tots plegats una tasca més exhaustiva per saber exactament si el que va passar en aquesta reunió informativa és realment un sentiment de tot el barri o és només d'una part del barri o només d'una part dels veïns. Un cop tinguem més informació podrem prendre una decisió si el projecte d'àrea verda continua endavant i amb quines condicions.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor De Salvador, molt breument.
Sí, senyor Puigneró, gràcies per les explicacions. En qualsevol cas, és molt important l'opinió dels veïns, que ja vam veure una mica per on anava el tema, però en qualsevol cas és important també preservar l'interès general del poble i no només del barri. Pense que hi ha molta gent que treballa a Barcelona i que deixa el cotxe al barri de l'Eixample perquè és l'únic barri on hi ha aparcament gratuït per poder aparcar. Aleshores, perdó?
Silenci, sisplau. Coifava, clar.
Aleshores, Cuifaba no té estació, em diuen. Bueno, el tema és que seria molt important pues, tenir present també pues, l'interès general, no? I pensar que no és el mateix la zona est que la zona oest, no és el mateix la zona de l'Ajuntament que la zona més del Golf. Aleshores, jo penso que si en qualsevol cas tira endavant el projecte, que no es doni una mateixa solució absolutament a tot el barri, perquè respon a realitats diferents. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bruno De Salvador. Senyor Puigneró, molt breument.
Sí, molt breument. Com vostè sap ja, en la informativa que vam fer prèvia a aquesta reunió, vam atendre algunes de les seves demandes, precisament respecte del projecte, i tenint en compte precisament això que vostè comentava de possibles persones que podrien aparcar en el barri per poder agafar els ferrocarrils, etc. Es plantejaven, de fet, algunes propostes en l'estil d'arribar a acords amb ferrocarrils per la gent que utilitza els ferrocarrils pogués tenir un descompte en el preu, diguéssim, d'aparcament. Per tant, oberts a les propostes que vostè va fer, en continuem estant, i ara crec que toca una mica que els ciutadans d'aquest barri puguin decidir si realment volen àrea verda o no en volen.
Moltes gràcies, doncs fins aquí hem arribat, s'aixeca la sessió, moltes gràcies senyores i senyors, regidores i regidors per la seva assistència.